El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Sabadell és el segon municipi de Catalunya que té més pisos buits. La ciutat actualment té 764 habitatges que no estan ocupats i estan només per darrere de Barcelona, que actualment en té poc més de 1.550. A tot Catalunya hi ha poc més de 29.000 immobles que no tenen ningú que hi visqui. Una realitat que volem abordar aquesta hora amb el tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones i regidor d'Habitatge, Eloi Cortés. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Deixi'm que comenci per confirmar les dades. Aquests 764 pisos són el que també els consta a l'Ajuntament de Sabadell com a pisos tancats a la ciutat?
En tot cas, precisa, aquestes dades són de la Generalitat de Catalunya, que és qui s'encarrega d'elaborar aquest cens de pisos buits. I crec que és important perquè en els últims anys sempre ha corregut una altra xifra, que era la de 10.000, perquè al haver-hi poques xifres, doncs, crec que va ser l'INE que va fer un estudi en el seu moment amb una metodologia que a vegades es pot arribar a qüestionar, que donem aquesta xifra del 10.000. No? I, per tant, aquest cens de la Generalitat de Catalunya ens sembla molt més acurat i, per tant, molt més a prop de la realitat que reflexa.
I ens diu que som la segona ciutat de Catalunya amb més pisos buits.
Sí, no és que sigui un rànquing per estar contents, però, en tot cas, remarca això que deia, que és una xifra per fi més realista a la que dèiem fins ara, per tant, molt lluny d'aquells 10.000 habitatges que s'havien dit en el seu moment, i que en tot cas també reflexa l'esforç que hem de continuar fent per revertir aquesta situació i mobilitzar els habitatges buits. Nosaltres, des de l'Ajuntament, a través de l'adquisició d'habitatges, ja també estem a l'expensa de com es concreta la nova normativa d'habitatge per poder mobilitzar els habitatges que estan buits.
Anem pas a pas. Deia que aquest cens li sembla més adient, no? Encaixa més la realitat de la ciutat. L'Ajuntament sap com són aquests 764 pisos buits? Li dic perquè alguna vegada parlant amb vostè hem parlat que ens falten determinades perfils de pisos, no? Que hi ha algunes necessitats concretes que costen d'arribar a la ciutat. No sé si coneixen exactament com són aquests pisos també a l'hora de decidir si els volen o no incorporar al parc públic.
Hi ha una part que sí, perquè formen part dels paquets que estem en converses amb els grans tenidors i, per tant, sí que tenim una aproximació de la ubicació, de si estan en blocs sencers o estan aïllats, inclús de les dimensions. Però és una part petita del que estem treballant. També hi ha una part que crec que hem d'entendre, és que hi ha vegades que molts d'aquests habitatges no hi ha cap propietari indirecte, perquè encara estan pendents d'alguna subhasta judicial. I això dificulta molt que nosaltres hi puguem intervenir, perquè el gran tenidor que es fa adjudicar encara no en té la possessió efectiva i, per tant, es fa difícil doncs, no només que ens el pugui vendre, sinó també poder comprovar algunes informacions, inclús poder entrar per veure com està l'habitatge. No? Per tant, és aquesta situació, ja dic, complicada, que en tot cas nosaltres sí que tenim una part de la informació d'aquells habitatges que formen part dels paquets dels grans tenidors amb els quals estem negociant, els que apareixen a través del tanteig i retracte, i que hem anat traient d'aquest paquet dels pisos buits, que són aquest més de 100 habitatges que hem comprat des de l'inici del mandat anterior.
En aquesta línia li volia preguntar, aquests mecanismes que s'estan posant en marxa passen sobretot per això que ens explicava ara, pel tanteig i retracte, per la compra de blocs sencers. De quina manera s'està treballant? També recordo quan ens acompanyava a l'estudi ens parlava que s'està redactant aquest pla d'habitatge o que es vol redactar aquest pla d'habitatge. Quina és la política que es vol seguir d'ara endavant en l'àmbit dels habitatges buits?
Jo ho posaria en dos plans diferents. Un és el pla purament municipal, que és bàsicament aquesta part, com deia, de l'adquisició dels habitatges, de la mobilització, que pot anar doncs, des de l'adquisició per part de l'Ajuntament o de Vimusa, inclús la mobilització, doncs, posant-los a lloguer social o inclús a través de la borsa de mediació que tenim a Vimusa. I després hi ha el pla català, per dir-ho així, que crec que és on s'han de treballar algunes d'aquestes mesures i, de fet, per això valorava positivament, a banda que potser en el rànquing no surtin del tot bé, sí que valoro positivament que la Generalitat aporti aquestes dades, perquè necessitem aquesta cobertura a nivell català. Ja també estem pendents que es concreti a nivell de Catalunya com es desplega la llei d'habitatge que ha aprovat el govern d'Espanya, i quins són els mecanismes i també quines són les responsabilitats de cada part. És una cosa que encara no tenim del tot determinada per saber si hi ha intervencions en matèria de pisos buits que les farà la Generalitat o que ens tocarà fer-les als ajuntaments. No? I per tant, tenim aquesta incògnita que, en tot cas, també ens anirà bé amb el que tu mencionaves, Mireia, de l'elaboració del Pla Local d'Habitatge per poder-ho reflectir, no? Un cop la Generalitat hagi concretat normativament com això s'ha de desplegar, poder-ho també reflectir en el Pla Local de l'Habitatge que elaborarem.
Aquesta cobertura en l'àmbit català, com ha de ser? És a dir, quina necessitat té l'Ajuntament d'aquesta cobertura? Li dic pels oients que es puguin situar, també, perquè tenim aquesta llei de l'habitatge, i hi havia una part de la que sí que n'hem parlat més, no?, que és d'aquesta contenció del preu del lloguer, en el qual la Generalitat diu que està pendent, doncs, que el govern espanyol li doni l'okay per aplicar la seva proposta, no? Però què més hi ha al darrere en aquest reglament que s'ha de fer des de la Generalitat i que, per tant, pot tenir incidència, doncs, directament en les polítiques que fan els ajuntaments?
Hi ha una part que és la de, primer, recordar que les competències d'habitatge són exclusives de la Generalitat, segons l'Estatut. Això no vol dir que nosaltres no en fem, però qui té la pella pel mànec és la Generalitat. I per tant és important també saber quins recursos comptem als ajuntaments. Això per posar un símil. Quan parlem d'intermediació, de negociacions en temes de deute hipotecari o de lloguer, nosaltres hem signat un conveni amb la Generalitat perquè aquestes negociacions les fessin ells, amb els grans tenidors, i perquè no haguéssim d'estar, per dir-ho així, sols, com a Ajuntament de Sabadell, davant de grans tenidors. I és un sistema que funciona molt bé, perquè la Generalitat ens dona una cobertura tècnica, jurídica, i inclús de recursos humans, i també de presència, diguéssim, a l'hora de negociar amb els grans tenidors, que sols no tindríem. No? I, per tant, això seria el mateix. Com que és un problema que no és només de Sabadell, sinó que està arreu del territori, i que al final, segurament, qui pot tenir gran part d'aquests pisos buits de Sabadell també en tindrà Barcelona, Terrassa, Tarragona, crec que és necessari aquesta mirada global i que s'abordi des del govern català per mobilitzar aquests pisos buits. Si després aquests pisos acaben en mans de l'Ajuntament o en mans de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat, tant ens fa, no? És a dir, mentre acabin en mans públiques i acabin ocupats amb llogaters, jo crec que, per dir-ho així, ens és igual si ho gestiona l'Ajuntament o ho gestiona la Generalitat. L'objectiu és que es mobilitzin i que hi tinguin persones vivint a dins amb un lloguer assequible, no? I per tant jo crec que és necessària aquesta mirada global i també, doncs, aquesta presència que et dona, doncs, que la Generalitat abordi aquesta negociació amb els grans tenidors.
I en aquest sentit, estàvem parlant molt de grans tenidors perquè el principal problema són els grans tenidors, és a dir, aquell petit propietari també pot tenir pisos que no mobilitza i també ha de ser el focus o ens hem de centrar únicament en la realitat amb aquests grans tenidors?
Ara, la part aquesta, la talla de les dades, sí que no la tenim, però en tot cas jo crec que la gran problemàtica és efectivament els grans tenidors. Pels petits tenidors hi ha solucions, tant la borsa mediació de Vimusa com a través del lloguer tradicional de mercat, és més senzill fer aquesta mobilització de l'actiu, no, de l'habitatge. En el cas dels grans tenidors, no és només que estigui buit, sinó que sovint hi ha una manca de cura, no, d'aquell habitatge. I aquesta és la part que també preocupa, sobretot quan parlem, per exemple, de vegades de blocs sencers que estan buits i tapiats, no? I per tant que s'estan envellint, que s'estan degradant, i això té un impacte no només en el propi edifici, sinó també en l'entorn, no? I per tant el focus l'hem de posar en aquest sentit en els grans tenidors, que també, deixem-ho així dir, també són els que juguen més a nivell de si en deixen buit o comercialitzen, i això un petit tenidor, doncs, no s'ho pot permetre, i segurament si el té buit és per alguna raó que no sigui la pura especulació.
Mm-hmm. Acabo. Tinent, li volia preguntar també per les mesures per la sequera. Les ha d'anunciar avui el govern de la Generalitat. Explicàvem aquest migdia que sortirà el conseller a explicar-les. No sé si des dels ajuntaments en coneixen la lletra petita i com poden veure una mica les mesures que s'estan plantejant.
Doncs no tenim el detall. Tenim un pla de sequera de la Generalitat que estableix com diverses fases. Actualment estem en excepcionalitat. Ara hauríem de passar a la fase d'emergència 1, tot i que el que ens arriba és que s'aprovaran unes mesures intermitges, no? Com de fase de preemergència, i no tenim, més enllà del que hagi pogut sortir en premsa, no tenim la lletra petita i, per tant, ens esperarem a tenir-la per fer la valoració. En tot cas, sí que comentar que, per exemple, a nivell de Sabadell, jo crec que també llançar un missatge de que estem complint, no? El compromís en combatre la sequera i reduir el consum d'aigua. La dotació actual, no? El consum permès actual és a 230 litres per habitant i dia, i nosaltres estem en 167, les últimes dades, no? I per tant, estem molt per sota del màxim permès, inclús molt per sota dels límits que s'establirien en cas d'emergència, que passarien els 200 o 180 litres per habitant i dia. I per tant, de moment, poc res més a dir, quan surtin les mesures les analitzarem i, evidentment, doncs, les aplicarem, perquè és un compromís de tots plegats combatre la sequera i intentar fer el mínim consum d'aigua possible.
Però els hauria agradat que se'ls haguessin explicat les mesures als ajuntaments abans de fer-les públiques a nivell de mitjans de comunicació després d'aquest Consell de Govern?
Bé, nosaltres aquí la part, diguéssim, diferent, nosaltres, com deia, tenim el pla de sequera i, per tant, sabíem a quines mesures anàvem amb l'emergència 1 i estem preparats, i, per tant, bueno, en tot cas, entenem que seran mesures una miqueta menys restrictives i també expenses a veure del que s'explicarà des de la Generalitat i des de l'ACA, i esperant també, doncs, que s'introduessin en aquella flexibilitat que a vegades hem reclamat, no? Quan, per exemple, es va demanar que es poguessin reomplir piscines públiques de cara a la temporada d'estiu i que, per tant, puguin combinar una mica el que és la contenció en el consum d'aigua amb la creació d'espais. Ara mateix doncs estem pràcticament a les portes de l'hivern i, per tant, no és aquesta situació, però sí aquesta flexibilitat per combatre, doncs, al mateix temps la sequera, en fer mesures per fer l'espai públic més amable i crear refugis climàtics. Com deia, expenses una mica de que surtin i aleshores sí que farem una valoració més fonamentada del que hagin establert.
Eloi Cortés, moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu, bon dia.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.